Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Malia assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Ho explica l'economista de l'OIB, Toló Deià.
En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
Tot i això, Malià manté oberts altres 20 establiments a Cuba, mentre a Barcelona una altra hotelera mallorquina, dels dos que hi té, només en té obert un. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació i diuen mantenir contacte amb les empreses afectades. Tot d'una ho ampliam en un dimecres 3 de juny en què un nen de 2 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca. Clàudia Mallia, bon vespre.
Bon vespre. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda que ha tingut lloc avui hora baixa al carrer Mossèn Andreu Caimari. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases.
L'Audiència Provincial envia a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. Ell ha negat els fets.
I ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una dona de 35 anys a Eivissa.
L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
Els socialistes demanen que la norma, que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular, es tramiti com un decret llei a través del Consell del Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata, una proposta que rebutja el PP.
És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreres.
Duia un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària pels mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei. I la Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'organització del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez.
Així consta el sumari de la causa Leire Díez, que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz.
I els esports, Catacoll es prepara per viure un divendres especial a Sant Moix. Joan Gabriel Bausà, bon vespre.
Bon vespre. La portera de Porto l'ha parlat avui a Esports 3 d'IV3 Ràdio sobre el partit de classificació mundialista contra Anglaterra i ha valorat també l'èxode de jugadores espanyoles cap a altres lligues, entre elles Alexia Putellas. Leo Román podria debutar amb la selecció espanyola absoluta demà a Riazor. Luis de la Fuente no ha descartat el porter mallorquí per l'amistós contra l'Iraq, el darrer partit d'Espanya a casa abans del Mundial. I el Palma Futsal juga amb demà partit decisiu contra el Manzanares a Sant Moix. Els d'Antonio Vadillo arriben reforçats després de la victòria a Terres Manxegues i volen fer valer el factor pista per segellar el pas a les semifinals del play-off pel títol. Un partit que el podreu seguir a les 7:30 en directe per IV3 Ràdio.
I el Ministeri de Sanitat ha fixat en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per la salut a les Illes Balears.
El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així considera que a partir dels 25 graus ja pateixen al litoral asturià i, en canvi, a Sevilla, fins que no passin dels 41 graus i mig, no s'incrementen els problemes.
I a aquesta hora, connectant com sempre, amb els serveis meteorològics d'aquesta casa. Dani Capó, bon vespre. S'ha assolit aquesta temperatura?
Bon vespre. I doncs, sí, ja l'hem arribat a fregar a qualque estació no oficial. És veritat que si ens basam en les estacions de l'AMET hem arribat a fregar els 36. Però vaja, ja hem fregat aquests registres de perillositat que comentàvem. I en vista demà, de fet, les temperatures poden tornar a pujar. De fet, al nord de l'arxipèlag, després que avui haguem notat una certa refrescada, de fet, avui no hem superat els 30 graus en lloc. Ahir en teníem 35. Per tant, s'ha notat aquesta miqueta de vent de gregal que ha baixat l'ambient tan càlid que teníem aquests dies. Però com comentàvem, demà tornen a pujar, sobretot al nord d'Eivissa i de Mallorca. En aquestes bandes es notarà més. Podem arribar a fregar els 33 graus. No pujaran tant cap al sud. I després al cel hi trobarem molt de sol. Serà un dia molt plàcid en aquest sentit. Un vent que bufarà encara moderat, ja no de gregal, gira a component sud. Per tant, també es trasllada a la costa sud de cada una de les illes. La mà una miqueta més moguda, maró.
Gràcies, Dani. I avui ha sortit a la venda el nou disc del cantant Llorenç Santamaría, enregistrat en directe a l'Auditorium de Palma el febrer de l'any passat amb motiu del 80 aniversari. En parlarem abans d'arribar a les 8 en un informatiu que és possible gràcies a la feina de Margalida Cifra, el control tècnic.
IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Són les 7 i 6 minuts. Malià deixa d'operar 15 hotels de Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines, com Iberostar, d'abandonar l'illa. Les companyies cedeixen així a l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar urbà Gaesa.
En un comunicat, Malià assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Pel que fa als altres 20 establiments que té a l'illa, per ara és possible reservar-hi habitacions a 11 d'ells. L'economista de la UIB, Toló Dallà, analitza l'impacte que això suposa per a companyies amb llarg recorregut a Cuba.
En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda per culpa de la dificultosa situació en la qual se'n troba Cuba, que està provocant que el nombre de turistes que visiten l'illa sigui pràcticament inexistent.
Recordem que el president nord-americà va amenaçar amb fortes sancions a qualsevol empresa que mantingués negocis amb la cadena estatal Gaesa, que depèn de les forces armades cubanes i que actualment controla pràcticament tota l'economia de l'illa. Unes sancions a les quals, assegura l'economista, les empreses no es poden arriscar.
Ara mateix estem parlant de companyies mallorquines que cotitzen a borsa o tenen aliances estratègiques amb companyies nord-americanes i no se poden arriscar a tenir sancions dures per part del govern nord-americà, que no només ja són sancions no només econòmiques, sinó que també estem parlant de sancions que poden anar més enllà. Aleshores, aquestes companyies no se poden arriscar a rebre aquestes sancions perquè això podria tenir un impacte molt fort damunt les seves aliances estratègiques i damunt el seu preu a borsa.
Pel que fa a altres companyies mallorquines a Cuba, el grup Barceló compta amb dos hotels a l'illa, tot i que a causa de la caiguda de la demanda, actualment en manté obert només un.
L'ultimàtum dels Estats Units finalitza aquest divendres. Els hotels fins ara operats per companyies mallorquines tornaran a mans cubanes i està per veure l'impacte que tindrà sobre la població que viu des de fa mesos les conseqüències del bloqueig nord-americà.
Serà el govern cubà qui prengui la decisió de continuar l'activitat dels hotels o bé tancar-los amb la pèrdua de llocs de treball que això suposaria.
It's a sanction against this company that is stealing from the Cuban people.
El secretari d'Estat, Marco Rubio, diu que les sancions no són contra la població cubana, sinó contra la companyia Gaesa. En canvi, a l'illa ho interpreten com un pla de Donald Trump per estrènyer Cuba i dur-la al col·lapse.
El govern ha rebut amb preocupació aquesta notícia. El conseller de Turisme, Jaume Bauçà, ha ofert tota la col·laboració del govern a les empreses de les illes que ho necessitin.
Màxima predisposició ajudant el que puguem, no? Ara, tot i cert que és un tema, empresarial que nosaltres des d'aquí veiem en preocupació i esperem que se pugui solventar el més ràpidament possible per les empreses nostres i sobretot primer de tot pels cubans, per la gent d'allà, no?
El govern estatal, mentrestant, assegura que du a terme un seguiment estret i permanent de la situació a Cuba i manté contactes continus amb les empreses potencialment afectades, com la cadena hotelera Malià. De fet, el Ministeri de l'Interior demostra molta preocupació per aquesta situació.
El seguiment es fa en coordinació amb les empreses espanyoles en presència a l'illa a través de l'Oficina Econòmica i Comercial d'Espanya a La Habana, una feina que inclou contactes continus amb algunes de les companyies en qüestió. Segons fonts del Ministeri d'Economia, l'objectiu és conèixer la seva situació concreta, identificar possibles riscos i impactes i acompanyar-les en l'avaluació d'escenaris. Un suport al qual també se suma el Ministeri d'Exteriors, que diu es mostra preocupat per l'impacte que això pot suposar per a les empreses.
La reflexió, l'anàlisi i les reaccions de l'actualitat a l'informatiu vespre. IB3 Radio.
7 i gairebé 11 minuts, un nin de 2 anys roman en estat molt greu en caure des d'un primer pis a Inca, avui hora baixa per causes que encara es desconeixen.
L'infant ha patit un traumatisme cranioencefàlic greu i roman ingressat a l'Hospital de Son Espases. Diverses telefonades han alertat als serveis d'emergències que s'havia precipitat des d'un edifici del carrer Mossèn Andreu Caimari passades les 4 i mitja de l'hora baixa. Fins allà s'hi han desplaçat diverses patrulles i una ambulància de l'IB Salut. La policia local i la Guàrdia Civil investiguen ara els fets.
I el d'Arús, avui hora baixa, passades les 4 i mitja, quan un ciutadà n'ha amenaçat un altre dins d'un autobús de l'MT amb un ganivet a Palma, ha estat a l'altura de l'avinguda Alexandre Rosselló.
A l'home se li imputen els delictes d'amenaces i coaccions. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat 4 dotacions de la policia local, una ambulància i també la policia nacional.
I en plana de tribunals, avui ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora acusada d'atropellar mortalment una jove de 35 anys fa 3 anys quan travessava un pas de vianants a Vila.
Està acusada dels delictes d'homicidi per imprudència greu i per abandonar el lloc de l'accident. L'acusada ha declarat que va veure el semàfor en ambre i va decidir passar. Immediatament va sentir l'impacte. Va aturar minuts després i va tornar caminant, però quan ja no hi havia ningú. L'informe policial conclou que l'acusada es va saltar el semàfor en vermell, que anava a gran velocitat i que l'operatiu policial d'atenció a la víctima va durar més de 2 hores. L'advocat de la família de la víctima, Àlex Batoret, reclama 7 anys de presó per l'acusada. L'escoltem a ell i a Carlos García, amic de la víctima.
Bueno, pues aquella noche estábamos cruzando el paso de cebra y un coche a gran velocidad se saltó el semáforo y atropelló a mi amiga Sol. Y hoy estamos celebrando el juicio.
Por un delito grave del atropello que va a haber y no del incidente en vehículo de motor que tenía las rodas malamente y que tenía, bueno, que no tenía ni asegurança ni res, demanen 3 anys de presó. Y per la qüestió de l'abandono del lugar de los hechos y la denegació de l'auxili, demanen 4 anys.
I l'Audiència Provincial ha enviat a la presó l'acusat de violar una menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024. Ha estat just en acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida.
Ell ha negat els fets, manté que era ella la que insistia. No obstant això, la Unitat de Valoració d'Abús Sexual Infantil ha descrit com a creïble i coherent el relat de la nina, que a més era molt vulnerable per la discapacitat que pateix. El judici ha quedat avui vist per a sentència.
I a Santa Eulària de Riu, les famílies de la parella apallissada la matinada de dissabte passat demanen ajuda a través de les xarxes socials per poder trobar les 5 persones que els varen agredir. La Guàrdia Civil ja ha iniciat una investigació per identificar-les.
La parella de 40 i 36 anys i residents a Santa Eulària es trobava en una rampa que uneix la platja amb el passeig quan varen començar a ser increpats per un grup de joves cap a les 2 de la matinada. Segons han explicat les famílies, la dona els va preguntar què havien dit i, per sorpresa, varen tirar-los a terra i varen començar a apagar-los. Tots dos varen patir múltiples fractures òssies, incloses fractures a la cara. A conseqüència de les lesions, l'home hauria de sotmetre's a diverses cirurgies.
I les Balears varen registrar l'any passat 66 delictes d'odi, la majoria de caràcter racista i LGTBI-fòbic, segons un informe del Ministeri de l'Interior, a més de les esmentades en l'arxipèlag que es varen cometre contra infraccions relacionades directament contra les creences religioses, amb l'antisemitisme o la islamofòbia per raó de gènere o contra persones amb diversitat funcional, entre altres.
Els delictes d'odi a Espanya van assolir la xifra històrica més alta des de que s'entenen registres, amb un total de 2.417 infraccions penals, el que suposa un augment d'un 23%. Els incidents per racisme i xenofòbia continuen liderant la llista a l'Estat amb més de 900 casos, seguits dels delictes per orientació sexual.
I quan són les 7 i quart, per la mare de política. El PSIP ofereix el seu suport al Partit Popular per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca, una proposta que rebutja el PP.
La norma es votarà divendres al ple del Consell Insular. La secretària general dels socialistes de Mallorca i diputada al Parlament, Amanda Fernández, demana que aprovi un decret llei al Consell de Govern en comptes de tramitar el text via Consell de Mallorca, com està previst. Així s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata.
Ara és quan estan entrant que més de 100.000 vehicles de lloguer a la nostra illa d'aquestes multinacionals que, a més, tributen a fora. Per aturar tot això, no volen que passi un any més. Per tant, la nostra proposta dur un decret llei tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
El portaveu del Partit Popular, Sebastià Sagreras, però no ha recollit el guant dels socialistes.
Ho feim en el tercer any de mandat, i ara ells, que diuen que feien tard i que frisen tant, varen governar 8 anys, no només en el Consell de Mallorca, sinó també en el govern de les Illes Balears. Que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
Si no hi ha res de nou, el PP al Consell tindrà divendres el suport de l'oposició per aprovar la proposició de llei de limitació de vehicles. Un fet que la portaveu de Vox al Parlament, Manuela Cañadas, ha aprofitat per acarregar contra els seus socis.
Yo creo que esto lo único que hace es una lectura a los ciudadanos de que si el Partido Popular gobierna solo o como ellos buscan una mayoría absoluta harán políticas de izquierda y si gobierna con Vox pues hará las políticas serias de sentido común que están haciendo en otras comunidades. Lo que sí demuestra es su poca lealtad con los socios que le han mantenido y que han hecho posible que gobierne en esta comunidad.
Declaracions dels grups després de la junta de portaveus prèvia al penúltim ple del curs polític. Serà dimarts en el qual PP i Vox votaran a favor de la prohibició del vel integral. Per la seva banda, el portaveu de Més per Mallorca, Lluís Apesteguía, ha anunciat que demanarà la compareixença del conseller de la mà.
Algun tipus de negocis, de marines seques i d'algun tipus concret de club nàutic, però a part d'això, la veritat és que no sabem molt bé què va motivar la creació d'aquesta conselleria.
I avui han conegut un nou rècord de pressió humana a les illes. Les Balears han registrat una xifra mai vista en un mes de març. L'índex de pressió humana va fregar l'1,53 milió de persones a l'arxipèlag. Això representa un augment de gairebé un 10% respecte del mateix mes de l'any passat, amb prop de 137.000 persones més entre residents i turistes a les illes, segons dades de l'Ibestat.
El pic màxim de saturació es va viure precisament el darrer dia del mes, el 31 de març. La mitjana diària de tot el mes es va situar en 1.370.000 habitants, consolidant una tendència a l'alça que avança a l'inici de la temporada alta a l'arxipèlag.
També es dispara la despesa, concretament quasi un 30% fins als 150 euros per persona i dia en el cas de Menorca. En tot, la patronal de la petita i mitjana empresa lamenta que no es tradueixi en beneficis pel comerç local. Maria García, secretària general de la PIME, en declaracions al magazín El Dia Menorca.
La despesa en destí segueix baixant. Ja fa uns anys que van detectar que tant la despesa en allotjament i en transport s'havia incrementat molt i s'havia incrementat molt en detriment de després la despesa que fan en destins de restauració, comerços o activitats d'oci turístic.
L'Ajuntament de Palma aposta pel desallotjament forçós de l'antiga presó, tot i la petició del bisbat de fer-ho de manera escalonada i en grups petit per poder facilitar l'ajuda social als afectats. El bisbe de Mallorca, Sebastià Taltavull, ha explicat que mantenen la seva disposició a col·laborar, tot i que no poden fer, ha dit, un acolliment massiu de persones perquè el bisbat no té prou espai.
Nosaltres estem disposats a acollir-los en petits grups, col·loquen-los en els espais que tenim, que són un quants, que estan plens, però que mirarem de resituar les persones per acollir-los acollint a poc a poc. De moment, no se mos ha facilitat cap ningú per acollir. Jo sí que ho he rebut a nivell personal. He rebut algun d'ells que m'han dit que vol ser acollit i serà acollit.
El màxim responsable de l'Església a Mallorca ha destacat que no només vol donar allotjament als ocupants de l'antiga presó, sinó també acompanyar-los en processos d'integració social. Actualment romanen en la instal·lació 80 persones que no han volgut partir de manera voluntària i que seran desallotjats després que la justícia n'ha autoritzat l'operació.
Així ho ha confirmat la regidora portaveu de l'Ajuntament, Mercedes Celeste, qui ha explicat que s'ha hagut de posar un límit després d'esgotar totes les vies administratives. Celeste ha recordat que les primeres comunicacions per abandonar la instal·lació van ser al febrer i que en aquests 3 mesos més de 120 ocupants de la presó han partit de manera voluntària.
Aquesta situació s'ha de posar un límit i el límit se va posar quan ja s'havien acabat totes les vies administratives. Per tant, en aquest moment ja tenim un auto judicial que mos diu desallotjau i per tant hem de passar a executar-ho.
Celeste ha explicat que les persones que queden al recinte poden comptar amb l'ajuda dels serveis socials de l'Ajuntament que els acompanyaran durant tot el procés. No els deixaran sols, ha dit la regidora, qui ha tornat a demanar-los que parteixin ara per evitar-ne l'execució. Demà reunirà la Junta de Seguretat d'Acord per començar a dissenyar el desallotjament i posar una data d'execució.
I la zona de caravanes de Punta Prima a Sant Lluís passarà a ser de pagament a partir de l'estiu de l'any que ve. També n'ampliarà les places i ho gestionarà una empresa privada, un fet que Ramiro López no ha agradat als usuaris que s'han mostrat descontents.
Les actuals 7 places d'aparcament per a caravanes de Punta Prima es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona sofrirà una gran transformació. Es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet. Així ho explica la batllessa de Sant Lluís, Lola Stronj.
Jo crec que s'has de donar un millor servei en el ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i a més a més hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer buidatge d'aigües brutes.
Els usuaris actuals de l'aparcament que hi viuen tot l'any o durant la temporada turística no hi estan conformes.
Pagar lo mínimo posible cuando vengan mis hijos, porque están más seguros. Y sobre todo por vaciar y cargar, pero el resto pues me quedaré fuera. Me sé la normativa, cómo funciona de las caravanas, sé lo que puedo hacer y sé lo que no puedo hacer.
Si tuviera que abonar algo por el tema de vaciado de aguas o coge agua, pues lo podría ver correcto, pero por un aparcamiento no lo veo bien.
No creo que deba privatizarlo, porque es el único sitio que tenemos para vaciar. El siguiente está en Mercadal.
L'Ajuntament pagarà l'obra civil i farà les gestions amb Endesa per dur-hi l'electricitat. El cost de les barreres i la màquina de cobrament anirà a càrrec de l'empresa impulsora, qui gestionarà l'espai almenys durant el primer any. Escoltam de nou a Lola Stronj.
Un cop hagi passat aquest any de prova pilot, diguéssim, es valora el servei, se quantifica i bueno, ja ho trauríem a licitació.
S'espera que les obres comencin al setembre i que el servei entri en funcionament durant la temporada turística de 2027.
La Conferència Sectorial de Servei Social de les Illes Balears augmenta el seu fons en 3 milions d'euros per crear ajudes pels efectes derivats del conflicte a l'Orient Mitjà. A la reunió celebrada avui s'ha tornat a demanar suport del govern central per fer front, Elena Trinidad, a la crisi migratòria.
L'increment en 3 milions d'euros del fons del pla de finançament dels serveis socials acordat es destinarà a ajudar les famílies i infants en situació de vulnerabilitat. A la trobada també s'ha parlat de la crisi migratòria que afecta especialment les pitiuses pel que fa a la tutela dels menors migrants. Escoltem la consellera de Benestar Social de Formentera, Cristina Costa, i la seva homòloga eivissenca, Carolina Escandell.
Certament, les entitats que tenen aquests menors, com sabeu, són ara mateix 169 menors,
estan a esborda ja d'escolapso. Ara mateix estem amb les entitats damunt nosaltres perquè facem els pagaments. Ara mateix els devem quasi 4 milions d'euros.
Preocupa molt la dificultat per fer trobar personal, les dificultats per tenir estructures adequades, i això pot arribar a passar que hi ha un desbordament de servei tan gros que llavors realment no és fàcil el que es té que fer amb el circuit ordinari.
Des del govern insisteixen en la necessitat que l'executiu central actuï. Sandra Fernández és la consellera de Benestar Social.
Lo que seguimos demandando al gobierno central son recursos efectivos para atender a todos estos menores, porque evidentemente con la financiación que no llega no es suficiente, pero también que tenga una política migratoria real i eficaz que acabe con esta crisis humanitaria, no?
També s'ha acordat posar en marxa un programa pilot per, a través de pisos de l'IBAVI, poder donar una solució habitacional a persones grans en risc d'exclusió residencial.
I les Balears rebran prop de 12 milions d'euros per a l'impuls de 6 programes de cooperació territorial destinats al suport educatiu. Així ho ha acordat el Ministeri d'Educació amb les comunitats autònomes en la conferència sectorial celebrada a Madrid, on s'ha aprovat un repartiment total de 388 milions d'euros entre les autonomies per a l'impuls d'aquests projectes.
Es tracta dels programes de reforç de la competència lectora i matemàtica, dos programes d'educació inclusiva, el programa de cooperació territorial per a l'Orient i enriquiment educatiu i el programa de benestar i protecció en els centres educatius. El conseller d'Educació, Antoni Vera, qui ha assistit a la reunió, ha debatut les ràtios a les aules de 0 a 3 anys dins aquesta conferència sectorial. Vera ha reclamat també que s'hauria de tenir en compte la doble i triple insularitat que agreuja el cost de vida de les illes en el repartiment dels fons.
Balears ha demanat que, per favor, el Ministeri tingui a bé de fer un reial decret o una normativa que harmonitzi tota l'etapa educativa 0-3 i que sigui una competència, com que, ja que és una competència bàsica estatal, que sigui una norma bàsica estatal perquè puguem unificar l'ensenyament 0-3 a nivell de tot Espanya.
La ministra d'Educació, Milagros Tolón, qüestionada per les diferents protestes que protagonitzen docents com a Catalunya, Madrid o València, o les treballadores d'escoletes en el cas de les Balears, ha assegurat que el seu departament liderarà propostes per millorar el sector, però demana a les comunitats capacitat de diàleg i corresponsabilitat per fer front als problemes de cada territori.
Vamos a modificar la norma por la que se rigen las ratios en el marco de la reforma del profesorado, que como saben para nosotros es una prioridad. Y este ministerio está en la solución, pero también exigimos algo tan importante como es corresponsabilidad con quien tiene, en este caso, la competencia, que son las comunidades autónomas.
Treball destina 420.000 euros a ajuts per impulsar plans d'igualtat i mesures de conciliació a les empreses com la Borsa d'Hores. La convocatòria es va publicar al Butlletí Oficial de les Illes Balears dissabte passat i les empreses Carme Moreno ja s'hi poden acollir.
A les Balears hi ha registrat 637 plans d'igualtat i enguany molt d'ells caduquen. Les empreses que estan obligades a tenir-los aprovats són les que tenen 50 o més treballadors. La directora general de Conciliació i Igualtat, Margalida Darder, ha explicat que els ajuts serviran per finançar l'elaboració de plans d'igualtat i també millores com aquesta.
A nosaltres ens agradaria fermament que les empreses apostés per donar una borsa d'hora als treballadors. L'administració pública, Skype, ja la té. Dins el sector privat és una cosa molt més desconeguda, pues el cost de que li suposarà a l'empresa implementar la borsa d'hores en els seus treballadors fins a 7.000 euros, nosaltres els hi cobriríem.
La convocatòria d'ajuts disposa de diferents programes que són compatibles entre ells. Així, una empresa podrà rebre ajudes de fins a 14.000 euros.
I la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència contradiu Aena i proposa baixar les taxes aeroportuàries. El regulador considera que hauria de reduir-se un 0,59% en el període 2027-2031. Aena, recordem, planteja un increment anual de gairebé un 4%.
Competència afirma en un informe que l'estat de comptes d'Aena pot aguantar perfectament aquesta rebaixa de tarifes i continuar sent sostenible. Aquesta proposta de l'organisme regulador xoca frontalment amb el pla d'Aena, que preveia encarir el bitllet 43 cèntims per passatger per finançar unes inversions de 13.000 milions d'euros. Una pujada que ja havia aixecat polèmica i que companyies com Ryanair havien criticat durament i amenaçaven de retallar rutes aquest mateix estiu. Ara la pilota és a la taulada del govern central. El Consell de Ministres té temps fins al 30 de setembre d'enguany per aprovar el document definitiu i decidir si aplica aquestes recomanacions.
L'Associació de Línies Aèries ALA, que mou el 85% del trànsit aeri a Espanya, ha rebut la notícia amb satisfacció.
El seu president, Javier Gandara, assegura que l'informe de competència demostra que les tarifes es poden davallar sense posar en perill les inversions previstes.
Chico, al lío, pide un crédito.
¿Un crédito? Estas puertas están cerradas para mí.
Préstamo Balear. Para promociones inmobiliarias, reformas, embargos, reunificar préstamos. Vamos, que te consiguen crédito. En cada situación, por difícil que parezca, siempre puede haber una salida. Y te hacen el estudio gratuito. Infórmate. Préstamobalear.com. Préstamobalear.com.
Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Són les 7:30. Malià deixa d'operar 15 hotels de Cuba i se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines com Iberostar d'abandonar l'illa. Així cedeix l'ultimàtum dels Estats Units que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa amb el conglomerat militar cubà Gaesa.
Mali assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu al país. Ho explica l'economista de la UIB, Tolodaya.
En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
Malià manté oberts altres 20 establiments a Cuba, mentrestant la cadena a Barceló, dels dos que hi té, només en té un d'obert. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació.
I un nen de 2 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca.
La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda, que ha tingut lloc avui hora baixa al carrer Mossèn Andreu Caimari. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases.
L'Audiència Provincial envia a la presó l'acusat de violar un menor de 14 anys amb discapacitat a Palma l'any 2024.
Ha estat just acabar el judici perquè el fiscal, que sol·licita per a ell 30 anys de presó, ha demanat que el tanquin per l'elevat risc de fugida. Ell ha negat els fets.
Vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys a Eivissa.
L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
Els socialistes demanen que la norma que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular es tramiti com un decret llei a través del Consell de Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata. Una proposta que rebutja el Partit Popular. És la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
Dugui un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària per mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riar.
Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei.
Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual es considera perjudicial per la salut a les Illes Balears.
El Ministeri ha actualitzat els llindars de calor a partir dels quals es dispara el dany i la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província.
I avui s'ha alliberat a la platja d'Escavellet d'Eivissa 32 tortugues marines nascudes l'estiu passat al Parc Natural de Set Salines.
Els exemplars infantes van néixer després d'una incubació artificial en un programa coordinat pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Balears, que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag es va registrar l'any 2015 a Eivissa.
I a la següent mitja hora de l'informatiu, després dels esports, vos explicarem el sumari del cas Leire Díez. La Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president Pedro Sánchez. Passen gairebé 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
Informatiu Vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
Catacoll es prepara per viure un divendres especial a Sant Moix.
Així és, Catacoll és la protagonista del dia, la portera de Pòrtol, titula al Barça i a la selecció espanyola. Ha parlat avui el programa Esports 3 d'IV3 Ràdio sobre el partit de divendres contra Anglaterra a Sant Moix, un duel de classificació per al Mundial que ella mateixa reconeix que serà especial.
Serà un partit molt especial, com dius, tota la meva família és molt, molt mallorquinista, de petita també venia escant del Mallorca, volen Mallorca, amb moltes ganes. Al final també juntar tota la família, tios, cosins, de tot, perquè vinguin a veure-me, pues, algo molt especial. Jugar a la porteria on juga Leo Román, per exemple, pues, encara més, i bueno, ojalà pues, fallem un bon partit i els podem donar la victòria.
I és que Coll arriba al partit en el millor moment possible després d'una temporada rodona amb el Barça. Ara l'objectiu és que Espanya guanyi per 2 gols de diferència i faci un pas decisiu cap al Mundial divendres a casa amb la seva gent.
Bueno, són partits que se resumeixen en detalls i crec que han de fer el nostre partit divendres. Jugant el nostre partit, ficant gol i deixar porteria zero, se pot guanyar. I sabem el que és Anglaterra, però sabem el que és Espanya i sabem la capacitat que té per remuntar aquest tipus de partits i jo crec que estic convençuda que així serà.
Catacoll també ha valorat avui la situació actual del futbol femení espanyol i l'èxode de jugadores cap a altres lligues europees. Un fenomen que afecta fins i tot les seves companyes més properes com Alexia Putellas, que la temporada que ve tot apunta que no jugarà a Espanya.
La lliga espanyola no és la millor lliga del món i això és a tothom, és la realitat, i no passaràs a mentir-ho. Si tenia que fer més feina, però crec que som les espanyoles, crec que tenim un talent diferent a les altres i que tenia que escapar el talent perquè no el cuides bé, pues no és guapo, no? I ens agradaria que se cuidés millor, que hi hagués menys equips perquè fos més competitiu. Crec que tenim un exemple que és la lliga anglesa i crec que hem de cuidar aquest exemple per poder arribar allà. I com dic, que seguint de fora, quan seguint d'aquí, se vulgui quedar i vulgui jugar en aquesta lliga, però òbviament ara la realitat és una altra i és que hi ha una lliga que és millor d'aquesta.
Demà parlarà la seleccionadora Sònia Bermúdez i també podrem escoltar a IV3 Ràdio a Patri Guijarro. I Luis de la Fuente ha comparegut avui en roda de premsa prèvia a l'amistós de demà contra l'Iraq a Riazor, el darrer partit de la selecció espanyola a Espanya abans del Mundial. El seleccionador no ha descartat que el porter mallorquí Leo Román, que forma part del grup de reforç en aquests dies de preparació, pugui jugar demà i debutar amb l'absoluta.
De igual manera que decía anteriormente que tenemos total la garantía de los 3 porteros que tendrán que viajar con nosotros a Estados Unidos, pues tenemos total y absoluta confianza y total garantía de estos 3. Veremos mañana quién tiene que jugar y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios. Pero eso también lo va a dictar mucho la situación del juego. Seguro que no van a jugar todos. Pero aprovecho esta oportunidad para primero darles las gracias por todo el trabajo que han hecho, cómo se han integrado en el grupo. Son unos más.
Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz no jugaran demà contra l'Iraq, Riazor, però el seleccionador confia que arribin a punt per al debut mundialista contra Cap Verd. Miquel Merino ja s'ha incorporat al grup i els homes de reforç, entre ells el mallorquí Leo Román, acabaran la concentració de demà després del partit. Luis de la Fuente ha valorat els favorits per aquest Mundial.
És un Mundial històric perquè és el Mundial en el que más selecciones con posibilidades reales de ganar el Mundial hay. ¿Cuál es? Pues hacemos la quiniela de Alemania, Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Argentina, Brasil, Senegal, Marruecos, España. ¿Alguna más? No quiero que digáis. Se ha dejado a...
L'Illes Balears a Palma Futsal juga demà el partit decisiu de l'eliminatòria contra el Manzanares. El duel es disputarà al Palau Municipal d'Esports de Son Moix a partir de les 7:30 del vespre, amb l'accés a les semifinals del play-off pel títol en joc. Avui ha parlat l'entrenador de l'equip balear, Antonio Vadillo, i ha volgut llançar un senyal d'alerta pel rival de demà.
Bueno, estamos todos muy equivocados con Manzanares. Todos muy equivocados con Manzanares. Manzanares está ahí para quedarse. No ha venido de casualidad. Y la ventaja nuestra es la cancha. No la hemos ganado en la liga regular. Y pues bueno, te lo decides. Y lo decides, prefieres decidirlo en tu casa que fuera de tu casa, con el apoyo de tu gente. Pero mira, el primer partido no fue suficiente, ¿no? Lo jugar en casa. Entonces, en este sentido, preferimos jugárnoslo aquí. Però no és nada definitiu.
Els d'Antonio Vadillo arriben reforçats després de la victòria a Terres Manxegues i amb el suport de la seva afició al Palau Municipal d'Esports de Son Moix, on volen fer valer el factor pista per segellar el pas a les semifinals del play-off pel títol.
Sí, sin duda, siempre jugar en casa es mejor, ¿no? Independientemente de cómo se hayan dado las cosas anteriormente, ¿no? Y necesitamos el apoyo de nuestra afición. Necesitamos que venga también. Necesitamos de que, si todos queremos que Palma esté allí, tenemos que empujar todos. Y eso es importante en nuestra afición. Lo hemos demostrado mil veces ya, ¿no? No es lo mismo Somoy con 1.300 personas, 1.200, 800, que Somoy con 4.000.
Aquest partit el podreu viure demà a les 7:30 a la sintonia d'IV3 Ràdio. Leo Messi ha estat guardonat avui amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports. L'argentí, que es troba concentrat amb la seva selecció per al Mundial, ha estat triat entre 27 candidatures per un jurat presidit per Teresa Perales. El jurat ha valorat la trajectòria esportiva de Messi, el jugador amb més títols a la història del futbol, però també la seva tasca solidària en favor de l'accés a l'educació i la salut dels infants més desfavorits, així com el seu comportament dins i fora del terreny de joc. I a la fase d'ascens a la segona federació, la penya esportiva ha pres avantatge després de guanyar l'anada contra el Manacor per 2-1, un resultat que deixa oberta la tornada que es disputarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia a la Capellera. El de Santa Eulàlia volen fer una passa més cap al retorn a la segona federació. Avui hem parlat amb el seu entrenador, Ramiro González, abans del partit. Informa Víctor Sancho.
El tècnic d'origen burgalès, però criat a Alacant, va arribar a la penya el passat mes d'abril, però diu que no ha estat fins al play-off que ha conegut realment el nivell del seu equip.
No he conocido real a mi equipo hasta que no hemos llegado al play-off. ¿Por qué? Porque la situación que llegamos era muy cómodo. Entonces, el no perder ese tercer puesto, pues yo tenía, no dudas, ¿no? Pero no reconocía todavía el equipo, y en la primera eliminatoria pues vimos a un equipo que, lo que hablo, nos defienden grandes jugadores, son jugadores comprometidos, con un nivel alto, sin faltar el respeto a nadie, pero es lo que comenté, ¿no? Me quedo con los míos, o sea, tenemos una plantilla buenísima con jugadores de un nivel muy alto, y lo que se ha dado a conocer en el play-off, a día de hoy en las dos eliminatorias hemos sido muy superiores en las dos.
La penya esportiva no ha perdut aquesta temporada contra el Manacor. Empat i victòria en lliga regular i victòria en l'anada per 2-1.
Eso queda muy lejos, eso no nos puede dar esa tranquilidad. Sí que es verdad que a lo mejor mentalmente ellos todavía no le han ganado a la penya. Entonces puede ser un hándicap para ellos, pero vamos, no lo creo, porque la liga que ha hecho el Manacor ha competido contra grandes equipos y ha estado muy cerca de campeonar, ¿no?
A la penya li val un empat o victòria diumenge en la Capellera per ascendir. Una victòria per la mínima al final de la pròrroga donaria el pas a la final nacional als mallorquins.
I ja per anar acabant, etapa d'alta muntanya avui, el Giro femení, la neerlandesa Demi Vollering s'ha imposat a la líder de la general Anna van der Breggen en la recta final de la cinquena jornada. Quant a les mallorquines, Mavi Garcia ha acabat en la posició 29 i cau a la 24a posició a la classificació general, mentre Marina Grau ha acabat en la posició 103. Fins aquí els esports.
Gràcies, Joan Gabriel. 10 minuts per arribar a les 8.
Informatiu Vespre, IV3 Ràdio.
Voleu postres?
Chonquinis a coren.
Clar,
és que és el millor postre que hi ha.
I de colonet per tothom.
temps d'estiu. Temps de Colonet. Colonet, el despingüino.
El minut a minut de la jornada a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
Sanitat fixa en els 37 graus la temperatura màxima a partir de la qual considera perjudicial per la salut a les Illes Balears. El Ministeri ha actualitzat el llindar de calor a partir dels quals es dispara el dany i també la mortalitat que comporten i que varia depenent de cada província. Així considera que a partir dels 25 graus ja pateixen el litoral asturià i en canvi a Sevilla fins que no passen els 41 graus i mig no s'incrementen els problemes.
En el cas de les Balears també la temperatura màxima tolerada depèn de la comarca o l'illa. Així, a Menorca, a partir dels 32,4 graus ja es considera perillós, mentre que les Pitiüses s'ha fixat en els 34,8. A Mallorca, la zona que més tolera la calor és l'interior i fins als 37 graus no es disparen els riscos. És una actualització que s'inclou en el Pla Nacional d'Actuacions Preventives dels Efectes de la Calor que ha presentat avui la ministra Mònica García i que també ha explicat que el mes de maig ha deixat més d'un centenar de morts associades a la calor en tot l'estat.
El problema ya no es únicamente que haga más calor, el problema es que el calor cada vez llega antes. Y cuando llega antes, nuestros organismos todavía no se han aclimatado y es cuando tenemos la percepción social de que el riesgo todavía no existe. Los expertos saben bien que los primeros episodios de calor extremo suelen tener un impacto sanitario especialmente elevado precisamente por esa falta de adaptación fisiológica y social.
La ministra García assegura que preocupen especialment els efectes de la calor en persones grans amb patologies prèvies. També, però, altres, com la infància.
Quizá ha llegado el momento de preguntarnos por qué seguimos tolerando que en la infancia se considere algo que es inaceptable para los adultos. Porque el calor no solo provoca golpes de calor, no solo provoca deshidrataciones, el calor también dificulta la concentración, reduce la capacidad de aprendizaje, afecta el rendimiento académico, altera el descanso y, por supuesto, altera también el bienestar emocional.
El Pla Estatal de Calor es va activar el passat 13 de maig i estarà operatiu fins al 30 de setembre, tot i que no es descarta allargar-ho fins al 15 d'octubre si calgués. El programa preveu també un sistema d'avisos per a la ciutadania a través del web meteosalut.es, en el qual la població es pot subscriure per rebre informació diària sobre el risc de la seva zona via SMS o per correu.
I els hospitals públics de les Illes han rebut els primers mesos d'enguany 13 donacions d'òrgans. Axel Camarasa.
En els primers 5 mesos de l'any, Menorca ja ha registrat 3 donants, una xifra que supera la de tot l'any passat. 2 han estat per mort encefàlica i un per asistòlia controlada, un procediment que permet la donació després d'una aturada cardiorrespiratòria. A més, per primera vegada, l'Hospital Mateu Orfila ha gestionat una donació després d'una eutanàsia. Escoltem Ramon Fernández Cid, és el coordinador de trasplantaments del Mateu Orfila.
Este any hemos tenido 2 donantes en muerte cerebral y hemos tenido uno en asistòlia, pero ha sido especial porque ha sido la primera donante en Menorca que ha donado órganos después de recibir la prestación de ayuda a morir.
Les dades dels dos primers mesos de 2026 als hospitals públics de les Illes reflecteixen un total de 13 donants. Gràcies a aquestes donacions s'han obtingut 23 ronyons, 9 fetges i 4 pulmons. Pel que fa als trasplantaments, l'Hospital de Son Espases n'ha realitzat 17 de ronyó i 3 de fetge.
L'Ajuntament d'Eivissa ha explicat que la paralització de les obres de construcció del centre de baixa exigència d'Esgor, que respon a criteris tècnics i que es reprendran les feines tan aviat com sigui possible.
El consistori ha justificat que el passat 19 de desembre es van suspendre els treballs després d'un control de qualitat fet per la direcció facultativa de l'obra. Segons han detallat, el formigó estructural requeria comprovacions addicionals. L'Ajuntament d'Eivissa treballa amb l'adjudicatària per definir la millor solució i reprendre les obres en el menor termini possible i amb tots els requisits de qualitat i seguretat per a l'equipament.
Aquesta és la resposta del consistori a les queixes del PSOE, que critica l'aturada dels treballs durant mig any i el fet que no s'hagi donat cap explicació des de l'administració local. La portaveu del grup socialista al Consell, Elena López, ha parlat de desídia per part del Consell i de l'Ajuntament.
Perquè no han fet la seva feina, que s'ha de supervisar i prioritzar feines. Estan més... que ficats per part d'en Vicent Marí en defendre's en els jutjats, en aquest pròxim judici que tindrà, i l'alcalde Triguero en les darreres setmanes en defendre el seu pisito de vivenda protegida a Can Mises, i han deixat de fer la seva feina.
I avui s'ha presentat al centre Camp Marines a Santa Eulària de Riu el primer refugi segur per sargantanes d'Eivissa. Es tracta d'un habitacle d'uns 100 metres quadrats del terreny natural que conté vegetació i una font d'aigua i que està protegit per unes parets que no poden superar les serps.
Dins acollirà diferents varietats de la sargantana eivissenca per garantir la necessària diversitat genètica i obtenir poblacions viables per a futures reintroduccions al medi natural. Aquest refugi ha costat 20.000 euros. Abans d'acabar l'any s'instal·larà un altre també a Camp Marines i dos més a Sa Coma. Els experts han demanat que els particulars s'abstenguin d'habilitar instal·lacions similars sense la coordinació de l'administració i la supervisió d'experts tècnics i científics. Són el conseller d'Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, i la directora general de Medi Natural i Gestió Forestal, Anna Torres.
Aquest búnquer que han encomanat és una, nosaltres li dèiem un espai de reservori protegit per poder posar aquí de dins unes poblacions viables de sargantanes. D'aquesta manera, mentre estem combatent els serps, tindrem uns reservoris per poder fer reintroduccions en els entorns d'aquests espais.
Els centres no poden funcionar un tot sol aïllat, necessitem més d'un centre perquè hem d'anar moguent a les cries que surtin dels individus que tenim aquí instal·lats per no fer un coll de botella, que és la paraula que s'utilitza genèticament, d'aquestes poblacions si crien entre pares i fills, genèticament arriben a ser no viables.
I el govern ha alliberat fa poc més de mitja hora a la platja d'Escavellet d'Eivissa 32 tortugues marines nascudes l'estiu passat al Parc Natural de Set Salines.
Els exemplars van néixer després d'una incubació artificial dins d'un programa que consisteix en la cria temporal en un entorn controlat durant els primers mesos de vida. La iniciativa, coordinada pel COFIF, ha comptat amb la col·laboració de centres especialitzats i entitats de conservació d'arreu de l'Estat. El primer intent de nidificació documentat a l'arxipèlag es va registrar el 2015 a Eivissa i des d'aleshores la presència de nius s'ha anat consolidant progressivament a les illes. L'any passat es varen registrar 3 esdeveniments de nidificació, un a la platja de Can Pere Antoni a Mallorca, un també a la platja d'Escavellet a Eivissa i una a Cala d'en Calderer a Menorca.
I avui han conegut més detalls sobre el sumari del cas Leire Díez. Una setmana després de l'entrada de l'UCO, la seu del PSOE, a Ferraz, a Madrid, la Guàrdia Civil situa l'exsecretari d'Organització de la Formació, Santos Cerdán, i Leire Díez com a líders d'una trama per protegir els interessos del president del govern espanyol, Pedro Sánchez.
Així consta el sumari de la causa que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. L'informe de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil assenyala que l'exsecretari d'Organització del Partit Socialista hauria posat l'estructura del partit a disposició de la presumpta trama. L'objectiu, segons el sumari, era desestabilitzar determinades causes judicials i també recull que Leire Díez es referia a Pedro Sánchez com el guant, el número 1, i declaracions en les quals assegura que ella té facilitat per a la fontaneria en el marc d'una conversa amb l'expresident del Barça, Sandro Rosell.
En els escorcolls de la setmana passada, els agents de l'UCO varen trobar gairebé 20.000 euros en efectiu a la casa de l'exdirigent del PSOE andalús, Gaspar Zarrías.
Segons l'acte policial, els agents varen localitzar els diners repartits en diversos feixos de bitllets amagats en una bossa de mà al saló i dins un sobre bancari a una habitació. Zarrías és un dels investigats en la trama que instrueix el jutge de l'Audiència Nacional, Santiago Pedraz. El jutge sospita que Zarrías va emprar la seva societat com a vehicle per pagar 4.000 euros mensuals a Díez.
El mateix dia que s'ha fet públic el sumari del cas Leire Díez i amb el PNB i Junts demanant un avançament electoral, el president Pedro Sánchez ha anunciat que el govern de l'Estat iniciarà aquesta mateixa setmana els tràmits per presentar els pressupostos generals de l'Estat per l'any 2027.
Ha fet l'anunci a Barcelona en la reunió anual del Cercle d'Economia. Sánchez ha afirmat que els nous comptes resoldran el finançament autonòmic i també que seran uns pressupostos socials per redistribuir la riquesa i que l'habitatge i tindrà un pes prioritari. Davant la manca de suports al Congrés per aprovar els pressupostos, Sánchez ha fet una crida a les forces polítiques.
Yo pido un esfuerzo de generosidad y de responsabilidad y de compromiso con ese diálogo a las fuerzas parlamentarias, también independentistas catalanas y nacionalistas, tanto en Euskadi como en Cataluña, ¿no? Porque yo creo que el esfuerzo merece la pena.
Un argument que no convenç el socialista Emiliano García Page, el president de Castella-La Manxa, considera que és urgent que el president del govern central, Pedro Sánchez, se sotmeti a una qüestió de confiança. Page sosté que s'haurien d'haver convocat eleccions generals fa un any.
Lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente, lo que corresponde. Es evidente que no se tiene la mayoría, que no sale nada adelante, que el país está bloqueado, que no se han podido presentar siquiera los presupuestos del Estado. Yo creo que esta es una situación que la puedes poner como te pongas. El argumento para mantenerte en el poder no puede ser es que van a ganar los otros. Es que eso realmente tiene un muy poco pase democrático.
El PP i Vox han assolit un acord a Castella i Lleó per investir Alfonso Fernández Mañueco com a president de la Junta. El pacte inclou la prioritat nacional en els mateixos termes que Extremadura i Aragó.
Vox comptarà amb la vicepresidència primera del nou executiu que ocuparà Carlos Pollán. Són Mañueco i Pollán.
Una asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes tienen un arraigo real, verificable, efectivo con nuestra tierra, con Castilla y León.
Es un acuerdo amplio, es un acuerdo en el que hay, por supuesto, pues la prioridad nacional en las ayudas a la vivienda y en las ayudas sociales.
El PSOE diu que el pacte és una nova rendició del PP a Vox.
I la justícia francesa ha donat avui el vistiplau per l'alliberament a Espanya de Josu Ternera, un dels responsables històrics de la banda terrorista ETA.
La sala d'instrucció del Tribunal d'Apel·lació de París ha fet aquest pas arran d'una euroordre llançada per l'Audiència Nacional per la seva presumpta responsabilitat com a dirigent d'ETA des de 2002.
Ha estabilitzat l'incendi que des d'ahir afecta el Parc Regional del Valle Carascoy a Múrcia.
Les flames ja han cremat més de 177 hectàrees, però l'absència de vent fort ha permès als equips d'extinció de limitar-lo. Un dispositiu de 300 persones, entre bombers i membres de l'UME, continua fent feina. Des de l'Ajuntament de Múrcia han agraït l'ajuda i la implicació de les comunitats veïnes.
5 agents de la Policia Foral de Navarra han mort en un accident de trànsit a Guipúscoa. El seu vehicle xocà contra un camió cisterna.
El sinistre ha ocorregut devers les 9:15 del matí per causes que es desconeixen. El conductor del camió ha resultat ferit i l'han traslladat a un centre hospitalari.
Hamas adverteix que Israel pagarà un preu alt pels seus atacs a Gaza i critica la inacció dels mediadors internacionals.
Les autoritats de la franja denuncien que el mes de maig ha estat el més mortífer de l'any, amb 119 morts, trencant un alto al foc que ja acumula gairebé 1.000 víctimes. Davant aquesta escalada, el secretari d'Estat nord-americà Marco Rubio ha desautoritzat Netanyahu, assegurant que l'ordre d'ocupar el 70% de la franja no forma part del pla de pau de Washington.
4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.
Quisiera dedicarte todo el tiempo que me queda en esta vida. ¡Hey! Que estemos los dos juntos a llegar.
Normalment celebrem els aniversaris amb una festa, bufant una espelma, fins i tot podem anar de viatge, però Lorenzo Santamaría va trobar que la millor manera de commemorar els seus primers 80 anys seria un concert a l'Auditorium de Palma i aprofitar per enregistrar el seu primer disc en directe editat per Blau i a la banda Sandra Martínez a partir d'avui mateix.
Hem dit que Santamaría ho va pensar tot, però potser seria millor dit que va ser pràcticament el destí el que va fer que tot anés rodat. De fet, tot va començar amb la tria de la data del concert de l'Auditorium.
Jo vaig dir, coño, però si aquest dia és el dia del meu aniversari. Però ell no ho sabia, o sigui, va ser una casualitat. I quan vàrem veure això, que aquesta data era el meu aniversari i a l'Auditorium, llavors va ser quan vàrem pensar que sí, que era ideal poder-ho gravar. De fet, també ho va gravar IB3.
I no he oblidat que vaig néixer a Santa Maria.
Són 22 cançons en format CD i 12 en vinil. Parlem d'un treball amb tota la força, amb tota la veritat d'un directe, on ha recordat el cantant, la veu va estar a punt de fallar-li, presa de l'emoció, en aquesta cançó determinada.
Aquesta cançó que sempre em fa plorar, que sóc un pardal perquè sempre ploro amb aquesta cançó, això va ser fotut, eh? Però va quedar bastant bé. Vull dir, dintre d'aquesta imperfecció que hi ha del directe, va quedar bastant bé perquè hi ha tot el meu cor i l'ànima.
A banda dels 80 anys, Santa Maria celebrava també la fi de la gira del mig segle d'una de les seves cançons més exitoses, aquest Para que no me olvides. Amb més de 60 anys de carrera, l'home que, en paraules seves, ha tocat a totes les discoteques de Mallorca d'un temps, gira la vista enrere amb la tranquil·litat de la feina ben feta, però amb una recança, no haver fet més temes en català.
Això és una cosa que la tenc un poquet m'emprenya, no? I quan veig en Tomeu Penya, que té aquest èxit brutal en cançons que ell fa i cançons d'aquí, nostres i tal, hòstia, no és que m'emprenyi, al revés, l'admir. Però a mi m'agradaria també tenir discos contínuament en català. No sé, és una cosa que m'agradaria fer. Però a lo millor ho faré, ja ho veurem.
De fet, ja està pensant en un recull de grans èxits d'en Tomeu, de Lluís Llach o de Maria Dalmà Bonet, però mentre això es concreta, en allò que ja està fent feines en una sèrie, un biòpic sobre la seva vida i la carrera musical, per la qual, per cert, està cercant protagonista i que espera que sigui una realitat enguany mateix.
Hem arribat a les 8, moment de repassar els principals titulars d'aquest dimecres 3 de juny, en què Melià ha deixat d'operar 15 hotels a Cuba, se suma així a la decisió d'altres hoteleres mallorquines, com Iberostar, d'abandonar l'illa. Les companyies cedeixen a l'ultimàtum dels Estats Units, que amenacen amb sancions a les empreses estrangeres que operen a l'illa, amb el conglomerat militar cubà Gaesa. Neus López.
Melià assegura que la mesura tindrà un impacte limitat perquè la majoria dels hotels ja estaven tancats pel bloqueig que viu el país. Ho explica l'economista de la Universitat de les Illes, Tolodeia.
En algunes ocasions duien més de 30 anys, la qual cosa no és una sortida fàcil per a aquestes companyies mallorquines que ja feien més de 30 anys que estan operant aquests hotels. Això, sense dubte, generarà una caiguda dels ingressos, però no serà molt rellevant perquè ja hem de tenir en compte que aquests hotels que operaven a Cuba durant el darrer any han tingut una operativa molt reduïda.
Melià manté oberts altres 20 establiments a Cuba. Mentrestant, la cadena Barceló dels dos que hi té només en té un d'obert. Tant el govern com el Ministeri de l'Interior s'han mostrat preocupats per aquesta situació.
I un nen de 3 anys ha resultat ferit molt greu després de caure des d'un primer pis a Inca.
La policia local i la Guàrdia Civil investiguen les circumstàncies de la caiguda, que ha tingut lloc avui a hora baixa al carrer mossèn Andreu Caimari. Segons les primeres hipòtesis, podria tractar-se d'una caiguda fortuïta mentre jugava. El menor ha estat traslladat amb un traumatisme cranioencefàlic greu a l'Hospital de Son Espases, on roman estable a l'espera de proves per a determinar possibles hemorràgies internes.
Ja ha quedat vist per a sentència el judici contra la conductora que va atropellar mortalment una jove de 35 anys a Eivissa.
L'advocat de l'acusació reclama 7 anys de presó per a l'acusada, que es va passar un semàfor en vermell i va fugir sense atendre la víctima.
El PSIP ofereix el seu suport al PP per aprovar aquest estiu la llei per limitar l'entrada de vehicles a Mallorca.
Els socialistes demanen que la norma que s'ha de votar divendres al ple del Consell Insular es tramiti com un decret llei a través del Consell de Govern i no mitjançant l'entitat insular. D'aquesta manera s'agilitzaria la tramitació per entrar en vigor de manera immediata. Una proposta que rebutja el Partit Popular. Escoltant la diputada socialista Amanda Fernández i el portaveu popular Sebastià Sagreras.
Duia un decret llei, tindrà mà estesa del Partit Socialista per donar una resposta més urgent i necessària pels mallorquins i mallorquines de les nostres illes.
Varen governar 8 anys, que després venguin aquí a fer com si fessin ofertes d'estat en el Partit Popular, si no fos que és perquè el tema és important, quasi faria riades.
Si no hi ha res de nou, el PP tindrà divendres el suport de l'oposició al Consell per aprovar la proposició de llei.
I la zona de caravanes de Punta Prima a Sant Lluís passarà a ser de pagament a partir de l'estiu. De l'any que ve també n'ampliarà les places i ho gestionarà una empresa privada. Els usuaris habituals no estan contents amb aquesta iniciativa.
Les actuals 7 places d'aparcament es convertiran en 18 i deixaran de ser gratuïtes. La zona es tancarà amb barreres, es farà una entrada nova i es dotarà cada aparcament de subministrament elèctric i accés a internet.
Jo crec que s'ha de donar un millor servei al ciutadà que ve en plan caravana, perquè tindrà una tarifa per dia i, a més, hi ha també una tarifa especial per només els que venguin a fer buidatge d'aigües brutes.
I el Tribunal Suprem cita com a investigar per prevaricació a Félix Alonso Cantorné, diputat de Sumar i exalcàrrec del govern a les Illes Balears.
El magistrat està analitzant la contractació duta a terme per l'Ajuntament d'Altafulla, a Tarragona, quan Cantorné n'era el batlle. El punt de mira hi són dues empreses en les quals el consistori feia feina fora del marc legal municipal. Cantorné va ser director general de consum del govern balear entre l'any 2019 i 2023.
8:04, la informació continua als butlletins informatius. Ara comença el programa Xiu Xiu.
TV3 Ràdio.